Ràdio Tiana, les notícies.
Una xerrada taller farà focus en l'assetjament escolar, serà interactiva i es farà a la biblioteca aquest dimarts. El prior de Montserrat, Ignasi Fosses, ha explicat en detall el dia a dia de la vida monàstica a l'abadia. L'actor tianenc Òscar Intent té crítica amb la política cultural de la majoria d'ajuntaments. Fins a final de mes fa un monòleg a la Sala Fènix. L'assetjament escolar tampoc vol deixar indiferent ningú a Tiana. Aquest dimarts, a la tarda, dues expertes en el tema, l'Anna Vigordà i l'Imma Pasqual, de l'associació Cúrcuma, faran una xerrada a la biblioteca Can Baratau, dins la qual hi haurà una dinàmica interactiva. Tot plegat té com a objectiu fer reflexionar sobre aquesta problemàtica, però, a més, fer-la viure també en primera persona a qui vagi a la xerrada, que serà dimarts 23. L'activitat l'organitza Serveis Socials de l'Ajuntament. La seva cap, Marta Serlabós, explica que, tot i que d'assetjament escolar n'hi ha hagut tota la vida, ara hi comencem a posar nom, diu, i això ja és un pas.
Se li dona nom i el que passa és que falta informació, molta informació, i educació tant en els infants com en els pares, com a les institucions i a la població en general. És a dir, que quan hi ha comportaments de diferència o comportaments de falta de respecte, comportaments agressius, comportaments de amb les relacions que no són els adequats, potser hauríem de tenir una visió molt més amplificada i no tant judicialitzar el comportament o el nen o el pare, o qui sigui, sinó anem a veure què és el que està passant, enfoquem-ho, entenem-ho i intentem educar per canviar.
Un error freqüent és que pares o mares vulguin resoldre directament, sense haver rebut formació específica, situacions d'assetjament escolar, tant si els seus fills o filles agredeixen com si són víctimes. El taller també donarà eines per afrontar correctament i amb acompanyament aquestes situacions.
A vegades es confonen conceptes i llavors s'ha de tenir molt clar on estem, què és el que hi ha, conèixer cada cas és un món, cada situació i cada assetjament és diferent i s'ha de conèixer bé per poder entendre-ho i poder-ho modificar i millorar, sense atacs, sense agressions i sense confusions ni mals entesos. I això no és fàcil.
L'associació Cúrcuma es defineix com una entitat que facilita processos de presa de consciència al voltant de les múltiples identitats, desitjos i maneres de fer, que acull la diversitat com a riquesa i la creativitat com a motor de creixement. Volen transformar les violències de gènere en relacions més lliures, diuen, i igualitàries, afavorint l'autogestió, el benestar i la responsabilitat d'individus i de grups. Treballen des d'una perspectiva de gènere feminista i comunitària. El taller xerrada començarà a 6:15 de la tarda i l'entrada és lliure.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Ignasi Fosses té un ofici atípic, és prior, és a dir, el segon càrrec més important de l'abadia de Montserrat. Aquest dijous n'ha parlat a la Sala Albéniz. Sergi Quevedo.
Nova xerrada de l'aula d'extensió universitària Timó, en aquest cas sota el títol Saviesa monàstica del dia a dia, a càrrec d'Ignasi Maria Fosses i Clotet, prior de l'abadia de Montserrat. Una xerrada entorn a com aplicar la regla de Sant Benet a la vida diària. Tiana té una llarga tradició de congregacions, com les Carmelites, les Franciscanes o, com no, la Cartoixa de Montalegre. Tot i això, regeixen per ordres diferents. Montserrat és un monestir benedictí i, per tant, regeix per la regla de Sant Benet. L'objectiu de la xerrada era apropar com aquesta vida monàstica es pot apropar al dia a dia. Tot i això, la singularitat del monestir de Montserrat, on cada any hi passen més de 2 milions de persones, fa que la situació sigui més complicada i cal aplicar, segons el mateix ponent, les tensions entre estar al desert i a la plaça del mercat, Ignasi Fosses.
Un aspecte interessant de la vida monàstica és que té uns elements comuns a tots els monestirs i, en canvi, té unes particularitats molt pròpies de cada monestir. Un aspecte comú a tots els monestirs benedictins del món és el que un famós abat anglès anomenava la tensió entre el desert i la plaça del mercat. Els monjos benedictins vivim aquesta tensió a cada monestir entre la solitud, l'aïllament, l'allunyament, una certa distància respecte al món, el treball interior, en un ambient de silenci, de recolliment, etc., el que seria el desert, i la plaça del mercat, és a dir, la presència enmig del món. En aquest cas, a Montserrat, això encara és més evident, perquè és una plaça com la plaça d'un poble que cada cap de setmana és festa major.
El mateix prior explica com es pot compaginar el dia a dia a les visites dels peregrins que pugen fins al santuari amb la solitud del recolliment de la vida monàstica que allà s'hi porta per part dels membres de la congregació.
Llavors, bueno, aquesta és una característica ja pròpia de Montserrat des de la fundació, que és la presència del santuari, per tant la devoció a la Mare de Déu i per tant també una certa afluència de persones. Això és característic de Montserrat. També és veritat, però, que al llarg de la història Montserrat ha aconseguit, crec jo, trobar un equilibri força reeixit. És a dir, no tots els monjos estan en contacte amb els pelegrins, i alguns monjos que per la seva tasca que els ha estat encomanada han d'estar més en contacte amb la gent, i altres que no hi estan tant. Per tant, sí que, i amb això també s'ha d'entendre, som una mica gelosos de la nostra privacitat, i un monjo pot viure a Montserrat, troba gent a la basílica, veu gent per fora, però pot trobar també aquest ambient més propi del monestir.
Oració i plegària omplen el dia a dia de la muntanya de Montserrat. Tot comença a les 6 del matí amb la primera pregària de matines, que dura uns 40 minuts, encara que els diumenges és un pèl més llarga. Després hi ha la lectura espiritual, de manera separada per part dels diferents membres de la congregació. A les 7:30 hi ha la pregària de les laudes, que fan conjuntament amb els peregrins a la basílica, ja que la primera s'ha fet al cor de la mateixa. Aquesta plegària, la de les laudes, es fa en directe per ràdio i per internet. Després esmorzen i fan treball del matí fins a les 11, que torna a trobar-se a la basílica per fer la missa conventual. A 2:15 dinen i a les 3 fan una petita plegària abans de començar el treball de la tarda. Tota la tarda s'ha dedicat al treball de cada monjo fins a 6:45, on es troben per fer la pregària de vespres. També és amb els peregrins i es fa en directe per diferents mitjans. Després hi ha 45 minuts de lectura de textos divins o de la Bíblia. A 9:15 hi ha sopar i després hi ha una mitja hora de trobada amb ambient distès entre els monjos. I a 9:15 hi ha la darrera pregària per cloure el dia. Aquesta és, també es fa al cor superior de la basílica sense els habituals peregrins. Els monjos també tenen contacte amb el món exterior, a través de la televisió i els diaris. El parapriós reconeix que els monjos són més de llegir, i de llegir en paper, per tant, diaris, encara que no amaga que tenen accés a internet i busquen textos, també a través de la xarxa. Estan al dia tot el que passa a Catalunya, de l'Estat i del món. Fossas no s'amaga quan li pregunten sobre el procés i sobre quina postura és la de Montserrat respecte a aquest fet. Ignasi Fossas.
Bueno, és evident que Montserrat, ja des de fa ben bé més de 100 anys, això comença ja amb l'abat Mercet, Antoni Maria Mercet, no? A començaments del segle XX, Montserrat ha defensat clarament la cultura, la llengua catalana, la condició nacional de Catalunya, tots aquests elements propis de la nostra terra i de la nostra tarannà i de la nostra realitat col·lectiva, sempre oberts naturalment a la projecció internacional, perquè els benedictins formem part d'una confederació que recull els monestirs de tot el món, no? I per tant, i en aquest sentit el monestir més recentment i el pare abat més recentment, doncs ha deixat clara la postura de Montserrat de dir que Catalunya és una nació i per tant té dret a decidir sobre el seu futur, i nosaltres estarem amb el que decideixi el poble.
La xerrada ha comptat amb una 70 de persones que han escoltat atents com l'Orde de Sant Benet i de quina manera la poden aplicar a les seves creences i al seu dia a dia.
Ja fa gairebé 2 mesos que l'actor Òscar Intente actua cada dilluns a la nit davant del públic de la Sala Fènix. Un públic exigent i exquisit que cerca justament petites perles teatrals com aquesta. Hem escollit el monòleg que l'actor tianenc interpreta setmanalment fins al 29 de maig a la Fènix. No és d'entrada una peça fàcil, però té un públic fidel que continua seient-se al petit teatre del Raval cada setmana per veure i escoltar Intente. Hem escollit és una tria feta pel propi actor a partir d'un encàrrec que li van fer de poemes d'autors catalans. Però no una tria sense més. Darrere el grapat de poemes que desgrana Intente hi ha lucidesa i, sobretot, crítica, afirma ell mateix.
Com que era un encàrrec, que venia d'una cosa que jo havia fet, però era un encàrrec, passa que en aquest fotut país, mal anomenat país o el que sigui, en tot cas és alguna cosa, i en tot cas passen unes coses que no es deixen dilucidar democràticament com sembla que la població és capaç d'entendre que s'ha de fer. Llavors dius, a partir d'aquí, que cadascú tingui l'opinió que vulgui, però el problema, i gros, i fa estona que és sobre la taula, no? És evidentment un posar sobre la taula des de la poesia un tema que està aquí, no? Els poetes a vegades han sigut l'única autoritat que ha tingut un poble, sigui aquest o sigui un altre. La veu del poble ha sigut a vegades la d'aquell poeta, perquè la gent no podia dir res.
La poesia va desfilant en les paraules i els gestos d'intente, sense res més, i és que volgudament el tianenc ha triat que la música aquest cop no acompanyi cap dels poemes.
És un home sol que va enfilant un poema i un altre i no hi ha música, perquè la poesia sembla que si no hi posem una mica de nyigo-nyigo al costat no, ja no és passadora, no? Sí. I estic molt content perquè la gent ve s'ho empassa, si hem prorrogat.
Hem escollit comença amb un poema de Verdaguer, que l'actor enllaça temàticament amb Margarit, Espriu, Segarra, Pere IV o Salvat Papasseit. El títol de la peça teatral, que és part d'un poema de Margarit, està acuradament escollit, explica Intente.
Per mi em serveix per dir que hem escollit uns quants poemes, hem escollit aixecar-nos d'alguna manera i hem escollit batallar. No? Hem escollit que serveix molt a molts nivells, no és polisèmic en aquest sentit.
Òscar Intente, que va néixer a Castellà del Vallès el 1966, va treballant, però com la gran majoria d'actors i actrius, ho fa batzegades. Es mostra crític, molt crític, amb l'actitud de molts ajuntaments de qui diu que han dimitit de la seva responsabilitat d'apostar per la cultura.
Bueno, som a Tiana, per exemple, i podria ser políticament correcte, però trobo que els ajuntaments, en alguns casos, han dimitit de la responsabilitat d'apostar per la cultura. I no em refereixo egoistament a que m'han de contractar a mi, però jo crec que sí, que no a mi, a mi i a molts, vull dir...
Què troben a faltar?
Bé, doncs, ambició cultural, és a dir, és que no programem perquè no ve ningú.
Un cop acabi a la Fènix, Òscar Intente portarà Hem escollit el 27 de maig a Literàrum, la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. A més, el tianenc seguirà fent gira aquesta tardor amb La idea d'Europa, una peça de George Steiner que fa gairebé 7 anys que va interpretant a diferents indrets de Catalunya.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
José Luis Martínez, entrenador del primer equip del bàsquet Tiana, ho deixa. Marxa, però, després d'haver assegurat la permanència de l'equip. Sergi Quevedo.
Era un secret a crits i finalment ja és oficial. José Luis Martínez deixa de ser l'entrenador del primer equip del Sant Cebrià Bàsquet Tiana. La decisió ha estat molt meditada i presa des de fa molts mesos. Finalment s'ha decidit i ho ha fet amb l'equip salvat i sense cap mena de pressió. La decisió estava presa i ara només mancava comunicar-la als jugadors. Ho va fer en acabar el partit d'aquesta setmana. Ho deia clarament i reconeixent que feia temps que tenia decidit deixar l'entitat a l'acabar la Lliga. Escoltem José Luis Martínez.
Bueno, era una decisió que, com ja ho havíem comentat, que ja estava presa, vull dir, crec que arribava, ja et dic, la dinàmica no ha sigut bona, no em vull amagar, tinc la meva part de responsabilitat, com és lògic, i pensava pues, que naturalment necessitàvem, el club necessitava aires renovats. Jo estic molt content amb el còmput global, vaig arribar amb un sos 25, hem aconseguit ascendir, hem aconseguit mantenir aquest any, després de 3 anys deixem l'equip a segona, a més l'equip que ve per darrere, que també ha aconseguit ascendir aquest any, és una locomotora, amb gent jove, amb moltes ganes, el club està en bones mans, en Jordi és un tros d'entrenador i estic segur que farem una temporada espectacular. És un equip que serà la sorpresa l'any que ve, segur, estic convençut.
Reconeix que li toca deixar l'estrès dels darrers 3 anys. Va arribar amb un sots 25 i marxa amb un segona catalana. Marxa per carregar piles i molt agraït a tota l'entitat.
I ara, per la meva part, pues, toca descansar, toca tornar a gaudir del bàsquet, demà els meus fills i, bueno, al principi toca descansar. I, bueno, ahir ho vam una mica oficialitzar, vaig fer un parell de missatges, però és una decisió que ja estava presa. Contentíssim d'haver vingut a Tiana, em sembla un lloc espectacular per les instal·lacions, per la gent que hi ha allà, gent de bàsquet. Crec que aquest club ha de créixer, té tot el potencial del món, té instal·lacions, té la gent, vull dir, a la mínima que els recolzin una mica i que tinguin una mica de sort, aquest club ha de créixer. I, bueno, jo orgullós d'haver participat una mica amb aquesta història i a partir d'ara els veuré de lluny i desitjar-los tota la sort del món.
No ha volgut marxar sense recordar tota la gent que li ha fet possible amb ell estigués a l'entitat. Hi ha un club que ja porta el seu record, José Luis Martínez.
Agrair al club, al Guzmán, a l'Edu, a Nuri, segur que em deixo gent, eh? A vos tot el suport que he rebut aquests 3 anys, a tots els jugadors amb els que he comptat, des dels jugadors del primer 25, que vam fer una autèntica pinya, una família, va ser un any esplèndid, als jugadors que han aconseguit l'ascens de tercera, que vam lluitar-ho fins les fases, els jugadors que s'han mantingut aquest any, els que no, els que han hagut de plegar, però que estic segur que també fan seva aquesta permanència, i naturalment els meus, que m'han aguantat tots els nervis d'aquesta temporada i la temporada passada, sobretot, i que sempre estan al meu costat. I a partir d'aquí, em desvinculo de Tiana.
A la pregunta si marxa amb un altre projecte sota el braç per fer després del bàsquet Tiana, Martínez és molt clar, assegura que de moment necessita descans.
A data d'avui sí, el que passa que no sé d'aquí una setmana. No, ja no m'estic cobrint de res, però naturalment, no sé, ara igual t'ofereixen alguna cosa que et fa molta il·lusió, no? Ara, a hores d'ara, la veritat és que he acabat molt cansat aquesta temporada, però bé, no em plantejo res més. Simplement ara disfrutar del que hem aconseguit, fer un sopar amb la gent, amb l'equip, celebrar-ho, i res, a partir d'ara ja es veurà. I naturalment continuaré disfrutant del bàsquet. Tinc 2 gojos a casa que els encanta, que estan, a més, amb la millor època per gaudir del bàsquet, que és quan ets bàsquet de formació i comences a estar en categories que comences a competir, i aquests 2 gossos requereixen de tota la meva atenció. I a partir d'ara estaré per ells, i si tinc l'oportunitat de col·laborar amb algun tema en bàsquet i realment em ve molt de gust, ja ho parlarem. Però ara per ara no tinc cap projecte.
Ara el Sant Cebrià Bàsquet Tiana té feina per veure què fa. El més segur serà que l'equip que acaba de pujar de tercera fins a segona es converteixi en el nou sènior A de l'entitat i que sigui el referent de l'equip en les properes temporades.
Una xerrada taller farà focus en l'assetjament escolar, serà interactiva i es farà a la biblioteca aquest dimarts. El prior de Montserrat, Ignasi Fosses, ha explicat en detall el dia a dia de la vida monàstica a l'abadia. L'actor tianenc Òscar Intente, crític amb la política cultural de la majoria d'ajuntaments, fins a final de mes fa un monòleg a la Sala Fènix.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.